L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, ser crònicament amables i complaents, amb les psicòlogues Sílvia Picón i Helen Flix. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola. Hola.
Helen, gràcies. Pot ser un problema ser crònicament amables i complaents?
Sí, perquè quan parlem de ser crònicament amables i complaents estem parlant de que ens estem traint a nosaltres, perquè són persones que no sabem mai escoltar-nos. Són persones que sempre intentem agradar a l'altre, no? Una mica com en el cas extrem, no? Que ens defineix la teràpia breu estratègica, no? Seria ser una miqueta prostitutes relacionals. Vull dir, quan jo m'oblido de mi mateix per estar tot el dia dient que sí i complaent a l'altre. Ara bé, tots som educats, tots som amables, tots...
Les oients i els oients d'aquest programa,
tots
som, totes i tots.
Tots són sants. Vull dir, això que quedi clar. Després, més endavant, si voleu, definirem 10 característiques que ens estarien indicant que estem en aquesta ratlleta d'estar terapèuticament, siguent excessivament amables i complaents.
Sí. On és el problema, Sílvia Picón, en el fet de ser amables i complaents? O quan pot arribar un problema?
És un problema quan jo sóc amable i complaent per por. Per por que passi algo que sigui difícil o perillós per mi, si no sóc amable i complaent. Aquí és on està el problema. Llavors, al final aquestes persones acaben sent sempre amables i complaents perquè estan responent a una por que porten dintre, que han après.
Potser elles no en són conscients d'entrada,
sí,
no? De la
sí.
Por.
És molt habitual això, perquè això acaba sent com un tret de la personalitat que neix d'una memòria emocional implícita del nostre cos, de les nostres emocions. Llavors, la gent nota que té molta dificultat en alguns aspectes relacionals, però potser no enllaça el per què, no? El per què els hi passa.
Em venen al cap persones que són molt amables, no diria complaents, però sumament amables. Ostres, hi penso, i ara tindrà algun problema aquesta persona que la trobo d'un tracte exquisit? És inevitable que ens fem aquesta pregunta i que també ens la fem amb nosaltres si creiem que som molt amables i complaents.
Clar, cal fer la diferenciació que ha fet la Helen abans, no? O sigui, ser amable i complaent no és algo dolent, al contrari, és una cosa que ens connecta als altres, que té molts beneficis, que és molt ben vist a nivell social, però el problema és quan jo ho faig perquè no em queda un altre remei. Fins i tot quan l'altra persona a mi em desperta alguna cosa dolent. Fins i tot quan el que em fa o el que em diu l'altra persona o el que em proposa no m'agrada o em fa sentir malament. No? Jo no sóc capaç de fer una altra cosa.
Aquí és quan la persona està desconnectada de les seves emocions.
Deixa'm dir-ho mateixa, sí. Vull dir, quan, aviam, això ens ha passat molt a les dones, i sobretot a les dones d'una generació determinada, no? Que ens han ensenyat a anteposar les necessitats dels altres a les nostres pròpies. Això, quan ens anem al divorci, per exemple, es converteix en si jo no sóc la que li dona tot als meus fills, els hi consenteix tot, em deixaran d'estimar, perquè l'altra part, vull dir, té més diners o té més benestar. Doncs jo no sé dir que no. Els meus pares em deixaran d'estimar si jo no els cuido i els necessito i els he d'ajudar. Doncs jo estic anteposant els altres a qualsevol necessitat meva, com pot ser, potser, sortir de la feina i anar-me a prendre un cafè amb una amiga per poder tenir un rato i poder parlar. No, primer està la necessitat de l'altre, a comprar-li les sabates, a comprar-li un vestit que no necessita, però que la meva filla m'està demanant i exigint. Però, en canvi, jo estic entoposant això a l'altre. Aquí ja comencem a tenir unes senyals de que alguna cosa no funciona bé. Una altra de les coses és no posar límits mai i tolerar els abusos dels altres. Això jo em trobo molt amb noies joves, molt ben preparades, que estan acceptant sous d'un 25% per sota del que cobra el seu company masculí fent la mateixa feina, per por a dir-li al jefe que no està d'acord i a posar límits.
Això encara passa?
Continua passant, però és que pensa que tinc pacients que estan entre els 25 i els 33 anys, que es senten agraïdes perquè els han fet una entrevista de treball. Vull dir, i no han fixat ni han preguntat horaris ni sous. O sigui, i quan els dius que ho han de fer, és que se't queden blanques. Vull dir, d'alguna manera aquí és aquesta por, no?, que no em permet reclamar. I el tercer indicador per mi que és important és fer coses que van en contra dels nostres propis principis, valors o prioritats per satisfer a l'altre. I aquí ens trobaríem moltes vegades en situacions de relacions de parella.
Avui tindrem l'ocasió d'aprofundir-hi, també amb les relacions de parella. Avui a l'Ofici de Viure, ser crònicament amables i complaents. Diu la psicòloga Sílvia Picón, tal com ens comentava ara, que el fet de ser amables, prudents, disponibles, són qualitats que socialment sempre han estat molt acceptades i molt ben considerades. Però aquesta actitud no és un bany de roses perquè els somriures cap on fora ens fan navegar de vegades el que tenim a dins. I com continua la Sílvia, això a la llarga té conseqüències. A nivell mental, si jo sempre he après a encapsular, apartar o dissociar les meves emocions, les meves necessitats, les meves reaccions, és que arribaré a l'edat adulta sense entendre-les, sense poder-les organitzar, sense poder posar-li sentit o paraules a tot allò. Així que si les sento i contacto a nivell conscient, serà d'una manera molt desorganitzada. Diu el psicòleg Tomàs Navarro, hi ha tres indicadors que ens mostren que no ens estem autorrespectant i que són absolutament incompatibles amb el respecte cap a nosaltres. El primer és que anteposem les necessitats dels altres a les nostres pròpies. El segon és que no posem límits i tolerem l'abús dels altres. I finalment el tercer és que fem coses en contra dels nostres principis, valors o prioritats per satisfer una altra persona. Donem-nos un punt per cadascun dels indicadors. Quants en tenim? Quants n'acumulem al cap del dia? Avui a l'Ofici de Viure, ser crònicament amables i complaents.
Paulo Coelho, la possibilitat de realitzar un somni és el que fa que la vida sigui interessant.
Hola, sóc Begoña Odriozola, especialista en psicologia clínica i psicòleg del 061 Salut Respon. El primer que vull dir és que tant de bo tots fóssim sempre amables amb els altres i també amb nosaltres mateixos. Ara bé, si aquesta amabilitat neix de la inseguretat i la por, que els altres ens deixin de banda, que hi hagi conflicte, que no ens acceptin, que ens quedem sols, no anem bé. Si aquesta amabilitat ens fa complaents, passi el que passi, no anem bé. D'entrada demostrem poca personalitat i això ens fa molt poc atractius socialment. Correm el risc d'acumular molt ressentiment i molt malestar, molts mal de panxes. Perquè, sobretot, estem deixant de banda les nostres necessitats. No estem tenint cura de nosaltres mateixos i això implica que, d'alguna manera, ens estem maltractant. Això no pot acabar bé. Fem altrament. Escoltem-nos. Reconeixem les nostres necessitats, apetències, desitjos. Trobem la manera d'expressar-los amablement, això sí. Preguntem i escoltem les dels altres, des de l'actitud del qui se sent en igualtat de drets. I entre la necessitat de l'altri i la pròpia, negociem. Això sí que pot acabar bé.
Estàvem parlant de l'àmbit de la parella, Helen Flix. Alguna cosa que vulguis destacar?
Sí, moltes vegades, avui en dia, les noies joves estan vivint una espècie d'idea de que elles tenen que ser dones 10, que tenen que estar sempre impressionant a la seva parella i accepten qualsevol comentari, qualsevol crítica d'ell per elles intentar millorar-se. i comencen a acceptar a vegades imposicions morals que a elles no els hi venen de gust o que no volen. També m'ho trobo amb homes, eh? Que potser la parella els diu que vol una relació oberta, una relació triangulada, una relació del tipus que siguis. A l'altre això no li agrada, però per por a perdre la relació comença a acceptar anar a llocs, fer coses que realment van en contra dels seus principis, dels seus valors. No és algo que realment ho assumeixi o ho vulgui. O tenir fills, per por a que la parella em deixi, o sigui, no fa falta que ens n'anem a segons què. I quan passa això, al final, nosaltres a nosaltres mateixos ens estem dient no, i acabem amb autèntics traumes i amb problemes importants. Llavors, no portar-li la contrària a la parella, per por a que ens deixi la parella, estem parlant de relacions complementàries en les quals nosaltres perdem el nostre control i el nostre respecte de nosaltres mateixos. I ens està passant molt sovint. O sigui, jo potser és una de les coses que més em trobo últimament en la consulta. O sigui, i la gent et ve amb indicadors de que no sap dir que no, de que no porta la contrària per no discutir, perquè té por a la confrontació, que intenta estar d'acord amb tothom, que al final no sap ni el que li agrada ni el que vol, però és que a més no ho sap ni tant se vol identificar-ho. Per tant, vull dir, realment estem en una situació que estem una mica perdent el nord de qui som i del que volem.
També a les generacions més joves, tal i com es dedueix de les teves paraules, eh?
Sí, sí. Vull dir, és curiós. O sigui, aviam, jo soc una generació que en aquests moments pues, et podria parlar dels meus nets, val? Per tant, vull dir, m'ha sorprès el que hi ha hagut la meva generació que vam intentar donar molta autoestima. La generació següent ha donat molta autoprotecció i els que venen ara darrere, que estan entre els 25 i els 32, o sigui, són generacions amb una baixa autoestima i amb una baixa capacitat de confrontar el trauma molt gran.
Parlant de trauma, Sílvia, tu el que has anat descobrint amb el pas dels anys és que algunes d'aquestes persones tan amables i tan, sobretot, autocomplaents, al darrere, quan aneu gratant i gratant, hi ha un trauma.
Sí, però m'agradaria ser molt llesta i haver descobert això jo, però no. T'haig de dir que això no ho he descobert jo, no? És una cosa que ja fa moltes dècades que es veia des de que els grans estudiosos estudiaven com es crea l'aferrament, l'apego, les relacions entre els amb els altres i amb un mateix. I, efectivament, el ser complaent i tan generós d'una manera crònica i tan sense límits és una estratègia de supervivència que aprenem des de la infància normalment.
Seria una indefensió apresa.
Sí, és una manera que tenen els nens de poder vincular-se amb els cuidadors. Quan els cuidadors, doncs a lo millor no estan establint un aferrament que sigui segur. D'alguna manera és l'única estratègia que tenim com a nens quan els nostres cuidadors pues, o bé no ens veuen, no són capaços de donar-nos afecte o de veure'ns, o bé potser hi ha alguna forma en el que els cuidadors no permeten que el nen expressi les seves emocions o les seves necessitats. Llavors el nen, per poder seguir vinculat a les persones de les quals depèn, necessita anul·lar tot això. Necessita apartar-ho i posar-se en disposició de l'adult, perquè l'adult tingui aquest espai, perquè l'adult estigui bé o perquè no hi hagi més problemes a casa o per, d'alguna manera, sentir que existeixo, perquè si no, no em miren. No? Hi ha molts factors que poden fer que es doni aquesta vinculació. I al final els nens introdueixen aquest model d'operació interna, no? En la que s'han de relacionar cap als altres d'aquesta manera.
I el que dèiem abans, no? Es desconnecten d'ells mateixos o d'elles mateixes.
Totalment. Tot això ho han d'apartar. Llavors, normalment com això, ja és una cosa que aprenem de nens, segueix amb mi com a adult, no? I jo en les meves relacions amb els altres i amb mi mateixa em relaciono des d'aquí, des d'aquesta manera de funcionar interna, no? On hi ha creences de que jo no sóc important o estic en perill si m'expresso o que jo no existeixo o no valgo, o que d'alguna manera és perillós que jo m'expressi. Llavors, hi ha una pantalla molt forta cap a dintre.
I m'imagino que el canvi de la persona quan se n'adona o quan els ajudeu a adonar-se'n i en pren consciència i es comença a relacionar amb ella mateixa i amb la resta de persones de manera diferent, deu ser espectacular.
Bueno, no sé, la Helen suposo que dirà el mateix, no? Però sí, és espectacular la transformació que hi ha a la persona quan connecta amb el nen o la nena que va ser, no? El que va patir i com es va veure obligat, no? A ser d'aquesta manera, dona una transformació interna brutal. Sí.
Que és clar, aquí és on hi havia el trauma, no? M'imagino.
Sí.
Passa que a vegades quan utilitzem la paraula trauma sona com a la sensació de que té que ser gent que li ha passat alguna cosa molt intens, molt gros. I en realitat, aviam, hi ha nens o nenes que acaben fent ells amb 5 o 6 anys de pares de la seva mare o de pares del seu pare perquè doncs, ells no es sostenen a si mateix com a ser humà. Llavors, el nen comença a agafar el paper, el rol que tindria que fer el pare. Aquí ja tenim una primera persona que el no està d'acord amb les opinions de l'altre, li seran molt difícils, expressar el que opina o el que sent el bloquejaran, o sigui, perquè ha tingut que fer el paper de l'adult que no hi havia a casa, perquè això ha fet que sigui vist. No, o aquella germaneta gran que amb 5 anys està cuidant dels germanets de 3 i de 2 anys. Vull dir, i que tothom li al·laga el que està cuidant de. I que si, i mentre no ha fet aquest paper, no ha existit. O sigui, ho dic perquè això és un trauma. Però tothom pensem en el trauma amb T majúscules moltes vegades, no? Aquella persona que ha rebut pallisses o que ha vist a casa seva molta violència, que evidentment això també ens pot portar a ser complaents.
És que aquesta és la visió del trauma des de l'adult, no? Com a adults ens imaginem que un trauma és algo com molt gros, però hem de posar-nos en la mentalitat, en la psicologia d'un nen petit. Per un nen petit, el pitjor que li pot passar és no tenir aquesta vinculació amb les persones de les quals depèn. O sigui, això és que és morir directament per un nen. És una angústia vital massa, massa forta. Per això els nens fan tot el que sigui possible per tenir aquest vincle, perquè no es trenqui, no? O bé per evitar, en el cas que els pares reaccionin molt malament davant l'expressió dels nens, per evitar un algo terrible, no? Que podria passar, no? Com que el papa o la mama s'enfaden, no?
O frases com, si no fas això, ja no t'estimo i t'aparto.
Clar, això és una angoixa vital, és igual que morir per un nen petit.
Per tant, vull dir, aquell nen estarà pendent tot el temps de veure què és el que a nosaltres ens fa feliços o què no. Per tant, nosaltres mateixos l'estem obligant a oblidar-se d'ell mateix i estar només pendent d'observar què està passant a fora.
Això que has dit és molt important, no? Que aquestes persones desenvolupen des de que són petits un observador absolutamente en alerta constante, amb un radar total per llegir a les persones, la comunicació no verbal de les persones, i també el que faran és interioritzar moltes vegades la figura del cuidador, perquè és una manera de poder garantitzar dintre que sempre tindrà aquesta resposta que és la millor per sobreviure.
Sí, que són cuidadors o cuidadores.
Pot ser un dels motius, com ha dit la Helen, és que hi hagi un rol invertit, que tu ja ho has explicat molt bé, no? Que potser a casa hi ha algú que està patint o està malament, ja sigui per una situació emocional o ja sigui per una situació física o ja sigui per la relació que hi hagi entre els pares, que hi hagi violència o algú així. Pot ser que els pares ja directe o indirectament ja donin aquest missatge de que molestes, no? O que com, o com t'enfades, no? O que culpabilitzin el nen, o que li donin aquest missatge que molesta, o que l'humilin per expressar necessitats o emocions. També pot ser el que hem parlat també abans, no? El terror en casa, no? Que les persones de les quals tu dependes, que tenen que cuidar, sean les mismes persones que t'aterroritzen. Porque son hostiles o son violentas. No tiene por qué ser necesariamente físicamente. El cas és que quan la vinculació que estableixen els pares amb els nens no és des de la seguretat i la protecció, sempre l'aferrament s'enredarà.
Sí.
I és molt, molt probable que el nen desenvolupi aquesta personalitat des d'una part molt sotmesa. Molt, molt sotmesa. I també pot ser que haguem de, amb tot això que jo he tingut d'aparcar, de no sentir, d'encapsular, que hi hagi unes altres parts de mi que tinguin molta ràbia, mucho enfado, i que poden salir també en altres contextos on no toca d'una manera muy, muy grande, ¿no?
A mi, si em permets, m'agradaria dir 10 indicadors que els oients poden observar i escoltar i veure si només en donen a 3, que no s'assustin. Però si en donen a més de 3, o sigui que entren entre els 5, els 6 o els 7, o algú del seu entorn, que comencin a plantejar-se fins a quin punt estan sense voler dintre d'aquesta situació que estem definint ara.
Agafem
aquí,
el paper, no? I el bolígraf i... Quan vulguis.
Va. El primer de tot és fingir estar d'acord amb tots.
Fingir estar d'acord amb tots.
Sí, o sigui, aquí hi ha una conversa i potser estaria en desacord, però li estaria donant la raó a la Sílvia perquè així quedaria bé, val? L'altre és sentir-se responsable de com se senten els demés. Quan una amiga de característiques una mica narcisistes o egoistes em diu que per culpa meva, perquè jo no la puc acompanyar a un lloc perquè estic amb 40 de febre i un Covid, vale, per exemple, o sigui, ella no s'ho ha pogut passar bé. I jo realment això em sento responsable d'aquesta queixa, no? Poso aquest exemple perquè es vegi clar que la persona no té dret a fer-me sentir culpable, però jo m'hi sento. Val? Disculpar-me sempre, o sigui, estar sempre disculpant-me, és una persona que sembla com un disco ratllat, perdona, ai, ho sento, no volia fer-ho, ai, que es disculpa, o sigui, vull dir, aquesta persona està dintre d'aquesta característica o patologia. Sentir-se agobiat per les coses que hi ha que fer, això vol dir que està acceptant moltes més coses de les que realment pot o voldria fer.
Perquè aparentment sembla que no hi hagi cap relació entre ser amable i complaent, no?
Sí.
I atabalar-se per la quantitat de coses que hem de fer.
Exacte.
I el perfeccionisme.
Sí, estem aquí també. O sigui, que això va molt lligat. Val? L'altre és no poder dir mai que no a ningú. Vull dir que no, la persona s'assenta davant i et diu, ui, és que no podré. I llavors, jo a vegades jugo a buscar estratègies perquè vagin aprenent a dir el que no, no? La primera vegada és, val, doncs posa una excusa, però no ho facis, no? Vull dir, el segon pas serà dir un m'agradaria, però no. Val? I el tercer pas serà un no em dona la gana. Però jo entenc que la primera vegada és que serà totalment incapaç, no? La persona és que t'ho diu, és que es queda bloquejada. La incomoditat perquè algú està enfadat, o sigui, que de cop i volta aquí ara entrés algú i posés cara llarga i de cop i volta jo em comencés a sentir inquiet perquè què li hauré fet a aquella persona? O sigui, no he fet res, si no sé qui és, vull dir, però jo en canvi ja tinc aquesta menjada de coco, no? O sigui, a la que hi ha una situació de que algú està enfadat, jo ja em responsabilitzo d'aquest malestar. Clar, és aquest nen petit que s'ha acostumat a observar i a ser responsable, val? El setè és actuar mimèticament. Si a la meva amiga li agrada el color vermell i beure molt, jo encara que l'alcohol no m'agradi, beuré molt el dia que surto amb ella. Val? L'altre és la necessitat de falacs. O sigui, necessito que el meu entorn em reconegui, que m'estigui fent sentir que m'està veient, que existeixo. Aquí hi ha gent que això ho confon amb ser narcisista, no? Perquè es parla molt ara del narcisisme. Vull dir, no, és que si no em reconeixes, si no em dius que he fet alguna cosa bé, si no em dones la palmadeta a l'ombro, no existeixo, que és el que em passava a la infància. No existia per Déu, que era el pare o la mare. i esforçar-se moltíssim, posar-hi molta energia en evitar conflictes. I l'última és no admetre que m'han ferit. O sigui, un dels grans problemes dintre d'aquest tipus de situacions és que a la persona li costa molt admetre que l'altre l'ha ferit i li ha faltat el respecte.
Hi ha molta vergonya, molta emoció de vergonya, normalment.
I això també ens ho trobem molt amb homes o dones maltractats, no? És una de les característiques de... Ho viuen aquest reconeixement de que tu m'has ferit, que m'has faltat el respecte. O sigui, realment els hi costa molt, molt admetre-ho, els hi fa molta, molta vergonya.
Tu dius, Sílvia, pot passar que tingui moltes dificultats per posar límits perquè jo sempre he estat disponible, és el que he après, i amb això estic en risc de caure, tal com s'ha dit i com comentava ara la Helen, en situacions o relacions abusives.
Clar. Clar, és que són dos polos que se complementen, no? D'alguna manera, perquè si jo no sóc capaç de sentir límits, perquè m'agrada més la paraula sentir que no posar. Els límits no és una cosa que jo digui o faci, no? Que jo dic o faig, sinó que jo sento que puc posar, que jo sento dintre meu. No? De vegades per posar un límit no cal fer una cosa expressament o dir alguna cosa expressament, no? És una cosa que jo puc sentir.
Aviam, sí, ho entenc. O sigui, però en l'àmbit, per exemple, d'una relació, tu sents que allà hi ha un límit... Uh-huh. Però, esclar, l'has d'expressar, no?
O simplement haig de ser, o puc ser conseqüent amb mi.
Ah, d'acord.
No? També, això és un límit. En tot cas, un límit és algo que jo puc sentir. Hi ha moltes consells de com posar límits, però una persona que no ha pogut mai posar límits, aquests consells és com, és un quiero y no puedo, al final et fusta més que una altra cosa, perquè és algo que s'ha de sentir dintre. I quan jo mai he après a poder sentir-me digna de tenir límits, és que això no es pot sentir.
Per això ho hem de treballar a través de les evocacions emocionals, o sigui, a través de donar tips, no? Has de fer, has de dir. Això són ordres.
Molta frustració. Vull dir,
i quan et vindrà, i com que té aquest punt d'indefensió presa, et vindrà la consulta i tu t'estaràs convertint en un altre maltractador que li està demanant coses que no podrà fer. Llavors, el que tens que ajudar és abocar dintre de la persona aquests límits, aquest reconèixer que l'altre m'està faltant al respecte. Aquest reconèixer i donar-me en compte que em fa sentir més malament. L'acceptar que em falti el respecte o el parlar per l'angoixa de dir-li un no o d'aixecar-me i marxar, perquè potser a la persona no li podré ni discutir. Recordeu que sempre, quan es parla de Narciso, ens oblidem de parlar del seu complementari, que era Eco. Ella era només la veu i només existia com una veu. Aquest era el seu càstig d'haver-se enamorat de Narciso. Val? Llavors, si no hi hagués hagut Eco, Narciso no hagués pogut desenvolupar totes les seves actituds. Per tant, quan nosaltres estem amb una indefensió presa, quan estem amb aquesta submissió, avui som Eco. I això ho hem de tenir present, no? I és bo que la persona pugui abocar aquest sentiment, no? Jo, per exemple, utilitzo una mica l'alegoria d'Eco i li explico una mica, bueno, la seva condena i tot això, perquè la persona pugui sentir que està fent aquest paper. Això què passa? Que quan es trobi en una situació d'aquestes característiques, li ve l'emoció que s'ha creat amb l'evocació d'aquesta història i automàticament, encara que en aquell moment no sàpiga dir que no, no farà el que sempre fa, que potser és complaure a l'altre. Llavors s'ha de buscar a través de l'emoció.
I m'agradaria també complementar això que dius amb el fet de que quan les persones no poden, o intenten i no poden posar límits, hi ha molta retraumatització.
Sí.
De fet, cada vegada que jo actuo, no? com deies tu, amb l'altre des del el complacer, o bé jo intento posar límits i no puc, el que està passant és que estic reproduint exactament aquesta memòria infantil d'intentar que l'altre m'estimi o intentar que l'altre no se'n vagi o que em vegi, però no des d'aquest patiment. des d'aquesta angoixa i aquesta por de que l'altre faci això. I quan jo intento posar límits i no puc, passa exactament el mateix. Jo m'estic retraumatitzant perquè es confirma la meva creença, que és una creença que es conforma normalment a la infància, de que jo no sóc capaç, que sóc inferior que l'altre. Perquè això és el que crea aquest tipus de vinculació, no? Hi ha moltes creences i una és jo sóc inferior, perquè la vinculació des de l'adult és des del poder, normalment.
És una creència nuclear que es configurarà. I és una cosa, el que ja diu, que és, per mi és molt important. Quan estem en teràpia amb aquest tipus de persones, moltes vegades, sense donar-nos compte, el terapeuta agafem aquell lloc d'aquest pare o aquesta mare.
Totalment.
Quan el pacient et ve i et diu, o el client et ve i et diu, ho sento, no ho he pogut fer, jo el primer que faig és, no, perdona, és estupendo, m'has portat la contrària, ja has fet el que et havia demanat. Tinc que portar-lo a reafirmar-se, no a, bueno, no passa res, ja ho sabem, tens que continuar treballant, no, perquè aquí l'estic retraumatitzant. Aleshores, jo em converteixo en còmplice del seu trauma. I llavors és, no, ho has fet molt bé. Vull dir, fixa't, m'estàs portant la contrària, estàs ensejant-ho en una àrea segura. Clar, el sentiment i l'emoció que li crea una a la persona no és de fracàs.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de les persones crònicament amables i complaents. Em sembla que ha quedat clar el matís que hem fet entre les persones amables i també de tant en tant complaents i les que ho són de manera crònica. Un sinònim que ha utilitzat la Helen unes quantes vegades és el de persones submises,
Sí.
Que ha vingut també. Estem parlant amb la Sílvia Picón i Helen Flix. Diu la Sílvia Picón, puc tenir dificultats per saber qui sóc jo, com sóc jo, perquè mai he viscut una experiència amb sentit i així puc estar completament desorientat.
Sí, perquè jo he crescut complent els altres. Això significa que jo no he entrat en contacte amb el que necessito jo i sento jo. Entrar en contacte amb això, de fet, pot ser perillós, no? Llavors, clar, he crescut anul·lant una part de mi molt important, que és l'autèntica. He crescut desenvolupant la representació que els altres tenen de mi. Llavors, això implica no ser tu. Hi ha molta confusió, no?, de qui sóc jo. I el que potser reconec en mi no m'agrada.
Vols dir un cop ho descobreixes?
No, perquè jo el que veig en mi és que estic patint. Que no sóc capaç, que no existeixo, que no sóc vàlida, que no sóc important. Això sí que jo puc donar compte. I, clar, hi ha molt patiment, perquè no sé quién soy y lo que soy, lo que veo de mí, no me gusta. O que nunca llego a ser lo que los demás esperan.
Per mi, qui és el punt més important? El que no arribo a ser mai, el que els altres esperen, no? Que quan tinc 25, 27 anys, el meu pare m'està continuant dient el que vol i el que espera de mi. I quan jo intento ser jo, o jo crec que vull ser jo, el meu pare allò no li agrada i m'ho rectifica i m'ho corregeix. Però la meva mare fa el mateix. Però llavors tinc una parella i la parella m'ha conegut sent complaent. Si aleshores jo...
Si deixo de ser-ho... No només la parella, sinó el cercle d'amistats també, no? Tot canvia.
I et diuen molt clarament si poso límits, perquè la gent et diu posar límits, perquè ens escolta dir aquestes frases, si poso límits em deixaran d'estimar. Per tant, quan tu li dius no, però intenta averiguar què t'agrada, no ho sap. Vull dir, no ho té clar, perquè el que li agrada és, si a la seva parella li agrada la Fórmula 1, va amb ell. Quan ha canviat de parella, si li agradava anar al futbol, a veure el Barça, ha anat al futbol. Si ha anat ha canviat de parella i a l'altra parella li agrada anar a fer meditació, fa meditació, però en cap moment es pregunta a ella mateixa si a lo millor el que li agrada és anar a passejar pel bosc i ximpunt.
Bueno, també pot ser que digui, ho faig per ell, no?
No et diuen ni siquiera això. Vull dir, s'apunten allò i es converteixen en les més forofos.
I el que dèiem, s'ha d'estar preparat perquè un cop fan el canvi i se n'adonen, hi hagi potser una desbandada al seu voltant.
Ja, no, saps el que hi ha? Contactar de repent amb molt dolor. I això també és difícil. De fet, hi ha molta fòbia de vegades a demanar ajuda perquè la persona intueix que a dintre hi ha molta cosa dolorosa. Però quan demanen ajuda perquè hi hagi una transformació, tu has de ser conscient de lo que ha passat i des d'on estàs vivint, perquè no estàs vivint des de la teva edat adulta. Estàs vivint atascat en aquell voler que l'altre t'estimi. Y llavors ve com el luto o el duelo de todo lo que no has vivido, todo el dolor que has tenido, todo esa tú que no has podido ser, y a un moment que és difícil, no? Però de fet, quan això pot succeir és quan la persona realment comença una nova vida.
I les persones de l'entorn, també potser a la feina, no? Diran, ostres, ja no és el que era, com ha canviat. I no, potser probablement no ho jutjaran per bé, en molts casos.
No, hi ha persones que clar, quan tu comences a posar límits i a ser tu, s'enfaden realment i se'n van. Però la diferència és que això ja no et fa patir, perquè ja et pots diferenciar de qui ets tu, qui és l'altre i el que l'està passant a l'altre, el que t'està passant a tu i des d'on vols tu relacionar-te. Llavors, aquesta és la diferència, que se sent diferent.
Passa que també tenim que tenir en compte a vegades que hi ha persones que et venen a la consulta perquè consideren que tenen baixa autoestima o que són molt egoistes i llavors apareix aquest problema. I quan comencen a veure l'egoisme en l'altre i no en ells, i comencen a veure aquesta indefensió apresa que van aprendre, no són capaços inicialment de sostenir-ho i et deixen la teràpia. I a vegades, alguns d'ells, sobretot depenent també de la maduresa que tenen personal, et retornen al cap de mig any i et senten davant i et diuen «No estava preparada, em feia molt de mal». Però ara, si ara vull fer-ho, no? I llavors pots tirar endavant. Altres que potser aniran a un altre terapeuta per aviam si aquest els hi diu una altra cosa diferent que no els hi faci confrontar. Quan llavors es troben que sí, a vegades al cau del temps te'ls trobes a algun lloc i et donen les gràcies perquè van anar a una altra persona i els hi va fer veure el mateix i van continuar allí, no?
Realment ja les heu vist de tots colors, Helen?
Sí, són molts anys de professió.
I una cosa que dius tu, Helen, això de soc egoista o soy desagradecido, això són els missatges que vam aprendre quan érem petits. Són missatges que jo escoltava.
Sí, les creències nuclears.
Que egoista que ets. Sí.
Clar, la meva representació de mi mateixa serà a través dels ulls de l'adult que cuida de mi.
A mi hi ha una cosa que em fa molta gràcia a vegades i que serveix a vegades de, o servia a vegades de lliçó, perquè ara no treballo amb nens, servia de lliçó pels pares, era que jo quan acabàvem, si el nen no era celíaco, els hi donava un sugus. Llavors, hi donava un sugus per cada mà perquè ho havia fet molt bé i un sugus pel germanet que estava fora. I quan sortíem a fora, ell li donava els sugus. I jo llavors els explicaven als pares. No, els dos aquests són per ell i a l'altre li he donat perquè li donin al germà. I llavors els deia, imagina't, tu estàs anant a la teva feina, et paguen 100... Bueno, llavors eren pessetes, no? Però és igual. Et paguen, no sé, què dir-te, 3.000 euros i et diuen que d'aquests 3.000 euros n'hi has de donar 1.500 al teu company de feina perquè heu de compartir el sou. Tu com reaccionaràs davant d'això? Li voldràs donar els 1.500 euros o li diràs que hi ha una... Val? Pues t'emprenyaràs i no li voldràs donar. Quan a un nen li donem uns caramels amb ell i aquest nen té que anar al seu germà i llavors els pares li diuen comparteix, el nen lo normal és que digui el mateix que diria a la seva mare si li diguessin que compartís el sou amb el company de feina. Hem d'aprendre que fins que no tenen determinades edats no poden compartir perquè no en saben, no poden ser empàtics perquè no tenen encara la cognició feta. I hi ha coses que nosaltres els hi diem entre els 3 i els 16 anys que els hi faran tenir una visió de si mateixos que és errònia, però és errònia perquè els adults també ens estem equivocant, volent-los fer veure coses que, per les que no estan preparades ni emocional ni psicològicament.
Bé, en la recta final m'agradaria com tornar al principi, Se'ns ha passat el temps volant i fer un elogi de l'amabilitat, ja que hi som, perquè, esclar, valdria la pena, no?, també accentuar aquesta amabilitat en les relacions interpersonals, sempre que sigui possible i sense trair-nos a nosaltres.
Exacte, exacte.
Aviam, a mi m'encanta, per exemple, venir a aquest programa perquè en Gaspar és un exemple d'amabilitat i de fer la feina cordial i agradable, i els invitats que normalment porta en Gaspar acostumen a ser molt col·laboradors, molt cordials, no ens trepitgem uns als altres i ens recolzem. Aquest programa seria un exemple del que és una amabilitat i una cordialitat sana, i que per tant fa que et vingui de gust escoltar el programa, perquè això es transmet, i per tant també crees unes vibracions bones a l'entorn.
Moltes gràcies, Helen, ho celebro que sigui així. Total, una bassa d'oli. Eh? Aquest programa és una bassa d'oli.
Sí, normalment sí.
I esperem no ser avorrits, eh? A vegades la gent et diu, escolta, que cada nit m'adormo amb tu. I jo sempre dic el mateix, esperem que, que el programa no sigui avorrit. No? Bé, doncs moltes gràcies, ha estat un plaer conversar amb vosaltres, Sílvia Picón i Helen Flix, sobre aquest ser crònicament amables i complaents, que no hem tingut temps de dir-ho. De vegades té conseqüències físiques, eh? Pot ser que tinguem alguna contractura, molèstia física,
dolor crònic,
de reprimir tant.
Molt, clar. Hem estat reprimint molta tensió tota la vida, molt, com es diu en català, enfado.
Sí.
Llavors, això està aquí, això es queda en el cos i té unes conseqüències també en el cos. I cada vegada està més estudiat la relació de més que hi ha del sistema immunitari amb l'estrès crònic.
Totalment, aquí ja obriríem un altre
un
tema,
altra
però
caixa, és un altre
la
programa.
Llavor, en alguns casos, pot ser aquesta que hem comentat avui. Sí.
Pensem que això s'estudia des del 1973, eh? Vull dir que sembla que a vegades quan parlem d'això estem descobrint, no sé, la truita de patates, però vull dir que des de 1973 ja està establerta, o sigui, acadèmicament i universitàriament, la relació entre estrès i somatització.
Sílvia Picón, Helen Flix, ha estat un plaer. Moltes gràcies, senyores. Fins una altra.
Gràcies a tu.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres. A la recta final de l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Espa, gràcies.
Avui parlant del que tu en dius, l'opció òptima.
Sí, fixa't que estem ara aquí a l'estudi, estem compartint aquesta conversa, i aquesta situació en la que estem té moltes opcions, però n'hi ha una que és l'òptima, que és la perfecta. Què passa? Que quan nosaltres intentem fer d'una situació la situació perfecta, normalment la mirem amb l'expectativa d'obtenir d'aquesta situació allò que nosaltres pensem que és perfecte per nosaltres. Però si mirem a la natura, les opcions perfectes sempre són en el major benefici de totes les parts. Sempre. Si com a éssers humans, i aquí llenço la idea, si com a éssers humans es poguéssim aturar més sovint i obrir la mirada i observar quina és l'opció òptima, és a dir, la que s'apropa més al major benefici de tots, tu imagina't ara que devem ser gairebé 8.000 milions d'éssers humans. Tu imagina't que avui és el dia de l'opció òptima. Dia mundial de l'opció òptima.
Home, prenem nota, estaria molt bé.
Imagineu?
Hi ha tants dies internacionals que tenir-ne un de l'opció òptima valdria la pena.
Ens aproparia a la natura. I ara, observa el que farem amb aquest dia de l'opció òptima, mundial de l'opció òptima. Imagina't els gairebé 8.000 milions d'éssers humans mirant tots plegats, de forma individual, però tots plegats, quina és l'opció òptima en aquell moment, que per tant és en el major benefici de tots. Només un dia d'aquests transformaria sistemes culturals, religiosos, familiars, maneres de fer les coses, d'entendre les relacions, els sentiments. Només un dia, d'una petita reflexió. Per tant, aturar-nos, deixant de banda l'opció del Dia Mundial.
No, no, escolta, jo ja n'he pres nota i aquí...
Postulem, no?
Postulem. A veure si aconseguim el Dia Mundial de l'opció òptima.
Això ho tenim ja com a possibilitat. Mentre això no arriba, ostres, anem a observar aquesta opció que estem, anem a utilitzar el present com un optimitzador. Com? Ja que és algo que sembla contradictori, però no ho és. Estem fent el que podem tota l'estona. Estem intentant fer el que podem, el que sabem. Per tant, si tenim clar això i atenem a l'opció pel major benefici de tots, veurem que el que nosaltres podem donar com a persones és molt més ric, és molt més lluminós, inclús més genial, espontani. Comencem a descobrir processos cognitius nous que estan al servei de tots, al major benefici de tots, perquè els processos cognitius egoistes són molt tancats, són molt petits i responen només a la petita imatge psicològica que tenim de nosaltres mateixos.
I ja sabem on ens han dut i on han dut el planeta.
Només cal mirar.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies,
pa. Als oients i les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Sublime it was too. I didn't know what day it was you held my hand, warm like the month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I did not know what year it was, life was no prize. I wanted love and there it was, shining out of your eyes. I'm wise.
face, hear your voice, feel your touch, say I'm on your own. I did not know what year it was, life was no prize.
I wanted love and then it was shining out of your eyes.
I'm wise and I know what time. What time it was, then I met you.
Oh, what a lovely time it was, how sublime it was too.
I didn't know what day it was, you held my hand.
Warm like the month of May it was, and I'll say it was grand,
grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own. I didn't know what year it was, life was no prize.
I wanted love and there it was, shining out of your eyes.
I'm wise.